Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern obre 50.000 places per aprendre català destinades a migrants regularitzats. L'executiu assegura que es tracta de la integració lingüística més gran que s'ha fet mai. Jordi Fortià.
La mesura forma part d'un paquet més ampli de mesures d'inclusió laboral, social i formativa que ha aprovat aquest dimarts el Consell Executiu. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
En les properes setmanes i el que queda d'aquest 2026, 50.000 noves places de català per tal que aquesta integració sigui laboral, sigui social, però que també el català sigui una eina d'integració com ho ha estat en el passat a Catalunya.
El govern ratifica la confiança en el cap de gabinet de Salvador Illa i exalcalde d'Esparreguera, Eduard Ribas, i demana als grups parlamentaris i als socis d'investidura que respectin la presumpció d'innocència.
Ribas està investigat en una causa sobre contractes a l'Ajuntament d'Esparreguera. Des de Junts, el seu portaveu al Parlament, Salvador Vergés, ha reclamat explicacions al president de la Generalitat, Salvador Illa.
Volem pensar és que davant d'uns fets que poden ser molt greus, el president de la Generalitat doncs, sortirà a donar les explicacions corresponents en les properes hores, no pas les que doncs, s'han donat en aquest moment, sinó les explicacions conforme què implica doncs, aquest cas i què se'n pot derivar.
El govern espanyol aprova un nou pla estatal d'habitatge per als propers 4 anys.
Compta amb un pressupost de 7.000 milions d'euros, xifra que triplica el de l'actual, i reforça el caràcter permanent de l'habitatge públic a tot l'Estat. Ho destaca la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
Vamos a basar y basamos nuestra actitud y nuestro trabajo fundamentalmente en dos actuaciones. La construcción de un parque de vivienda público asequible y protegido para siempre y la de frenar cualquier tipo de acción dirigida a la especulación de manera que protegemos el carácter social de las viviendas frente a cualquier otro fin.
En cultura, la 50a edició del Festival Grec mira el passat amb ulls de present per imaginar el futur.
Grans noms i veus emergents es donen la mà en una programació amb 100 propostes que es repartiran per una 60a d'espais a la ciutat. Letícia Martín és la directora del festival.
El punt de partida d'aquest Grec ha estat precisament aquest. Com fer que el present es serveixi per rellegir el passat i alhora per imaginar el futur.
I en esport, Janire Gallut, el Girona vol fer un pas més cap a la permanència a primera divisió.
Gironí rep el Betis a Montilivi a 9:45 de la nit. Després d'empatar el camp del Madrid i del triomf contra el Villarreal, els de Mitchell buscaran un altre resultat positiu que els apropi a l'objectiu de la salvació i als 42 punts.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb importants pedregades aquesta tarda al Berguedà i comarques veïnes que han fet activar en fase de prealerta el pla Inuncat.
Sorpresa aquesta tarda amb les tempestes disperses al Prepirineu que han causat intenses pedregades al Ripollès, al Berguedà i altres comarques veïnes. Alguns dels xàfecs que encara descarreguen el Pirineu i Prepirineu ho fan amb intensitat forta, acompanyats, com deien localment, de calamarsa o pedra. A més, es desplacen molt lentament. A Gisclareny, Berguedà, fa poca estona s'acumulaven fins a 20,3 en 30 minuts. A la resta de Catalunya, el temps serà amb temperatures a l'alça. Demà dimecres, dominat per la tranquil·litat al matí i alguns ruixats de nou a la tarda al Prepirineu, al Prepirineu i als ports.
Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària. Per exemple, a l'extrem sud de Barcelona. Hi ha hagut un accident a l'autovia A2 a Cornellà. Sortint de Barcelona, hi ha cua ja des del nus del Llobregat fins a Cornellà, autovia A2, sentit Martorell, i això afecta a vies properes. Per exemple, a la Ronda Litoral, on hi ha aturades entre Zona Franca i aquest nus del Llobregat. Però també afecta a l'autopista del Garraf, a la C32, amb retencions destacades entre Sant Boi i Cornellà, de fet, en tots dos sentits de la marxa, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, això a l'autopista C32. Si anem cap a l'extrem nord, tornem a tenir aturades destacades d'entrada a Barcelona, a la C58 i a la C33, entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, i acabem a l'AP7, on també hi ha lentitud, retencions, 2-3 quilòmetres a Montornès del Vallès i en sentit nord, en sentit Girona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre. El govern obre 50.000 places per aprendre català destinades a migrants regularitzats. L'executiu assegura que es tracta de la integració lingüística més gran que s'ha fet mai.
La mesura que durà a terme el Consorci de Normalització Lingüística, Escoles d'Adults i Ajuntaments forma part d'un paquet més ampli de mesures d'inclusió laboral, social i formativa que ha aprovat aquest dimarts el Consell Executiu perquè, en paraules de la portaveu, Sílvia Paneque, ningú quedi fora del procés de regularització extraordinària engegat pel govern espanyol. I és que tot i que ara no és necessari el català per accedir a la regularització, sí que a la renovació de tots aquests permisos de residència es valorarà l'aprenentatge del català en el cas de Catalunya. Aquests 50.000 nous cursos seran de nivell A1 i A2, els més bàsics i demandats.
El govern disposa ara mateix de 100.000 places d'aquests nivells i l'objectiu és ampliar-les fins als 2027 en un 50%. La iniciativa, juntament amb les altres mesures aprovades avui, vol situar a Catalunya com a referent del procés de regularització. Mont Carvajal.
El govern ha posat en marxa una pàgina web que centralitza tota la informació vinculada al procés de regularització i ha format més de 1.200 persones perquè atenguin les 150.000 que calculen que voldran fer els papers. Se'ls ajudarà a buscar feina i formació i se'ls garantirà l'accés universal al coneixement i ús del català, incrementant l'oferta d'un 50% respecte del curs anterior. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
En les properes setmanes i el que queda d'aquest 2026, 50.000 noves places de català per tal que aquesta integració sigui laboral, sigui social, però que també el català sigui una eina d'integració com ho ha estat en el passat a Catalunya.
El govern detectarà vacants laborals per als regularitzats en els àmbits de la construcció, el comerç i els serveis.
I el govern espanyol valora positivament l'arrencada del procés de regularització, tot i les cues. La ministra portaveu, Elma Sáiz, ha agraït la feina dels ajuntaments per donar resposta a la sol·licitud dels informes de vulnerabilitat i ha criticat la campanya del Partit Popular per boicotejar els tràmits des d'alguns consistoris. Esther Minguell.
La portaveu del govern espanyol ha defensat el disseny del procés de regularització i ha destacat que ahir es van presentar 5.500 sol·licituds de manera presencial, un 70% a les oficines de correus i 13.000 de telemàtiques. Des de l'inici del procés ja s'han rebut 60.000 peticions. Després d'agrair el paper dels ajuntaments i entitats socials que faciliten els informes de vulnerabilitat, Sáiz ha criticat el boicot d'alguns ajuntaments del PP per alentir els tràmits.
El Partit Popular està solo i desdibujado en ese boicot que no se lo hace al gobierno, se lo hace a miles de ciudadanos que tienen derechos y que están ilusionados con este proyecto. Y afortunadamente son muchos más los ayuntamientos, los servidores públicos que tienen ese compromiso y que a pesar de esos dictados de Génova, racistas y xenófobos están cumpliendo con su servicio público.
El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que no hi haurà cap persona amb antecedents penals que pugui optar a la regularització en referència a la polèmica generada per l'enviament d'informació sobre aquest procés als immigrants que estan en presó preventiva.
I els ajuntaments ja han començat a reforçar els serveis d'atenció als immigrants per atendre les milers de peticions de documents per la regularització extraordinària. A Barcelona, el consistori ha posat en marxa 4 serveis integrals d'atenció per agilitzar l'obtenció del certificat de padró i l'informe de vulnerabilitat.
També s'han reforçat els serveis jurídics d'estrangeria, les oficines d'atenció ciutadana i s'han posat en marxa espais de suport als barris. Fins ara han rebut 20.000 peticions d'informació.
Les entitats socials també valoren positivament la regularització extraordinària i la consideren imprescindible per garantir drets i vides dignes. Tot i això, coincideixen a denunciar mancances greus que poden comprometre l'eficàcia del procés.
Xavier Trabado, que és president de la taula del tercer sector, lamenta que les ajudes als ajuntaments i a les entitats socials per agilitzar aquests processos vagi amb tant de retard. Són declaracions a aquesta casa.
Una de les coses que va dir el delegat del govern és que ja havien reforçat les capacitats dels professionals de les agències d'estrangeria, no?, que depenen de l'Estat, no? És una llàstima que això que s'ha fet, diguéssim, en allò que depèn, no?, que són funcionaris de l'Estat, no s'hagi fet també pel conjunt d'ajuntaments i per les entitats del tercer sector, que és el que demanàvem des de fa temps, no?, que disposéssim de més recursos humans, no?, que poguéssim incorporar més professionals en aquests acompanyaments per assegurar que aquest allau que hi haurà de persones amb voluntat de fer el tràmit pues es pogués concretar.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ratificat la confiança en el seu cap de gabinet i exalcalde d'Esparregueres, Eduard Ribas, i demana als grups parlamentaris i als socis d'investidura que respectin la presumpció d'innocència.
El cap de gabinet del president figura com a investigat. El passat gener els Mossos es van personar al consistori per requerir documentació sobre contractes dels serveis de neteja viària i manteniment de l'espai públic. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat la presumpció d'innocència i que es posi en valor que Ribas s'ha mostrat disposat a col·laborar amb la justícia.
El president ha ratificat la seva confiança respecte al seu cap de gabinet, per tant, res més a dir. Esperem que els grups parlamentaris, igual que en d'altres investigacions d'aquest tipus, doncs atenguin a la presumpció d'innocència, un, i segon, que valorin aquest ànim que ha expressat, i jo ho expreso com a portaveu, que és aquest ànim de màxima col·laboració per esclarir aquests fets, precisament en benefici del propi Eduard Ribas.
Ribas va deixar l'alcaldia d'Esparreguera per ser nomenat cap de gabinet de Salvador Illa l'agost de 2024.
Els socis d'investidura han reclamat la màxima transparència i contundència. Escoltem Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
Nosaltres, en aquests moments, no demanarem res en relació al senyor Ribas, sinó, en tot cas, el respecte a la presumpció d'innocència, i que quan hi hagi resolucions judicials en el sentit que sigui, nosaltres ens pronunciarem.
Si hipotèticament es confirmés que hi ha una implicació directa, no, d'aquesta persona, doncs evidentment hauria de dimitir. Ara mateix nosaltres desconeixem si això és així o no, perquè estem sobre secret de sumari, però per tant, nosaltres, com sempre, que s'investigui, màxima contundència, màxima transparència, que s'arribi fins al final, que caigui qui hagi de caure.
De la seva banda, des de Junts, el seu portaveu al Parlament, Salvador Vergés, ha reclamat explicacions al president de la Generalitat, Salvador Illa.
Volem pensar és que davant d'uns fets que poden ser molt greus, el president de la Generalitat doncs, sortirà a donar les explicacions corresponents en les properes hores, no pas les que doncs, s'han donat en aquest moment, sinó les explicacions conforme que implica doncs, aquest cas i que se'n pot derivar.
I Jordi Pujol ha estat citat presencialment a Madrid dilluns per un reconeixement mèdic abans de declarar.
El tribunal ha acordat que un forense revisi l'expresident a 9:45 del matí. Mitja hora després està citat a declarar com a acusat si el tribunal no l'exclou de la causa. La intenció de la defensa, de fet, és que Pujol s'aculli al seu dret de no declarar. A més, els advocats no preveuen tornar a demanar al tribunal que exoneri l'expresident atenent els informes mèdics, que abans d'arrencar el judici ja van dir que Pujol no estava en condicions de ser jutjat.
El Consell de Ministres ha aprovat el nou Pla Estatal d'Habitatge per als propers 4 anys fins al 2030.
Un programa que compta amb un pressupost de 7.000 milions d'euros, una xifra que triplica el de l'actual i que reforça el caràcter permanent de l'habitatge públic a tot l'Estat. El pla, que no necessitarà el vistiplau del Congrés, entrarà en vigor automàticament i amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener.
Jordi Casino.
El Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030 garantirà, entre d'altres coses, que els immobles que es comprin o aixequin amb fons públics mantindran la qualificació d'habitatge protegit amb caràcter permanent, no es podrà modificar, i inclou també mecanismes per assegurar que les adjudicacions es facin seguint sempre els criteris establerts. A més, el programa preveu més ajudes per fomentar la compra, el lloguer, l'emancipació juvenil i la rehabilitació. Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
Vamos a basar y basamos nuestra actitud y nuestro trabajo fundamentalmente en dos actuaciones. La construcción de un parque de vivienda público asequible y protegido para siempre, y la de frenar cualquier tipo de acción dirigida a la especulación, de manera que protegemos el carácter social de las viviendas frente a cualquier otro fin.
Pel que fa al finançament, el nou pla estableix que les comunitats autònomes hauran de fer un major esforç inversor i assumiran un 40% de la despesa total prevista, davant del 25% del programa actual. L'Estat assumirà el 60% restant.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau policial, els Mossos d'Esquadra han desplegat aquesta matinada un dispositiu a Lleida i Serós, al Segrià, per detenir els membres d'un entramat criminal implicat en el tràfic de marihuana i armes. Hi participen 200 efectius. UAU Lleida Ràdio, Quim Gasó.
En total s'han fet 7 entrades i escorcolls als dos municipis i s'han intervingut armes, diners i gran quantitat de munició metàl·lica i semimetàl·lica. A més de les 11 detencions, també s'han intervingut més d'un miler de plantes de marihuana. Un dels principals focus d'actuació ha estat al barri de la Mariola de Lleida, on s'han fet 3 detencions i s'ha trobat una plantació de marihuana en un soterrani, a banda de la intervenció d'armes. A la zona de l'Horta també s'han detingut 4 persones, segons ha informat la Paeria. El dispositiu ha inclòs entrades a immobles i naus industrials de les dues localitats i s'ha dut a terme amb agents de la DIC, l'Abril Molarro, la policia científica, la unitat canina, mitjans aeris, de la sala central i de la unitat de seguretat ciutadana. En alguns dels punts intervinguts també s'han desplegat tècnics de la companyia de la llum perquè els implicats en la trama tenien el subministrament punxat. El cas està sota secret de les actuacions.
En clau internacional, Itàlia i Alemanya bloquegen la iniciativa del govern espanyol perquè la Unió Europea suspengui l'acord d'associació amb Israel.
Els ministres d'exteriors dels 27 reunits a Luxemburg aquesta tarda han frenat la proposició amb els vots contraris d'Alemanya i Itàlia, dos dels principals aliats de Tel Aviv a Europa. La proposta espanyola comptava amb el suport d'Irlanda i Eslovènia i en les darreres hores s'hi havien sumat altres països. Alemanya, però, ja havia qualificat la mesura com a inadequada.
I a poques hores perquè acabi la treva entre l'Iran i els Estats Units, encara no se sap si hi haurà una segona onada de negociacions.
La delegació nord-americana encara no ha viatjat al Pakistan, on tindrà lloc les converses, mentre que a Teheran no hi ha confirmat l'assistència. El bloqueig de l'estret d'Hormuz i el material nuclear iranià es mantenen com els principals punts de fricció. Aquesta tarda, Donald Trump ha tornat a rebutjar una ampliació de l'alto el foc i ha assegurat que l'Iran no té elecció.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, titular de la tarda, Nestlé anuncia fins a 301 acomiadaments a tot l'estat que inclouen la seu d'Esplugues i les fàbriques de Girona i Reus.
La multinacional justifica l'ERO per l'augment de despeses operatives i el canvi d'hàbits dels consumidors, que comporten avançar cap a l'automatització i la digitalització. Nestlé Espanya ha reunit tots els seus comitès d'empresa aquest migdia per comunicar-los la decisió. Es preveu que la xifra exacta de treballadors de cada centre que es veuran afectats per l'ERO es faci pública a principis de maig. El comitè d'empresa de la fàbrica de Girona veu els acomiadaments injustificats i inacceptables perquè Nestlé genera beneficis multimilionaris. El sindicat UGT, majoritari al comitè d'empresa de la fàbrica de cafè de Girona, recorda que l'any passat Nestlé va facturar més de 89.000 milions de francs suïssos, que el seu benefici net va assolir els 9.000 milions en aquesta divisa i que enguany la multinacional preveu incrementar vendes i créixer d'entre el 3% i el 4%.
En l'àmbit social, el racisme i la discriminació LGTBI fòbica o de gènere per part dels cossos policials continua sent un problema a Catalunya. Així ho recull en la seva desena edició l'informe anual sobre la violència institucional elaborat pel Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia. Diego Mayor.
La quantitat de persones que l'any passat van acudir al servei d'atenció d'Irídia per informar-se i denunciar presumptes vulneracions dels seus drets ha estat la xifra més elevada des del 2019, arribant gairebé a les 270. Entre les causes de discriminació més freqüents destaquen el racisme i la LGTBI-fòbia. Anaïs Franquesa, una de les autores de l'informe i advocada especialitzada en drets humans, reclama la necessitat de dades oficials per poder veure la magnitud real del problema.
D'aquestes persones que s'han dirigit a Irídia durant l'any 2025, 94 havien patit violència institucional. Això vol dir que són gairebé dues per setmana. I aquestes són les xifres d'Irídia. Com que no tenim xifres oficials, no podem saber fins a quin punt hi ha persones afectades a tot Catalunya.
Des d'Irídia també critiquen el mal funcionament dels mecanismes de prevenció de discriminació, abusos constants per part de les institucions i falta d'acompanyament a les persones afectades. Demanen reformes estructurals en tot el sistema de poder recuperar la confiança en les institucions i l'estat de dret.
A Lleida, la Paeria vol prohibir dur el rostre completament tapat a la via pública i a les dependències municipals. Ho ha anunciat l'alcalde Fèlix Larrossa durant la presentació de la nova normativa en el ple d'avui i s'aprovarà el juny si aconsegueixen els vots suficients. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
El govern municipal de la Paeria de Lleida ha presentat aquest dimarts la proposta d'ordenança de civisme i convivència que preveu, entre d'altres, prohibir l'ús del vel integral a l'espai públic i oficines municipals. En aquest sentit, el PAE en cap, Fèlix Larrossa, ha expressat que la mesura era necessària per poder avançar com a ciutat. L'escoltem.
Si volem avançar amb aquesta vocació de ciutat diversa, una ciutat que protegeix els drets de tothom, no? Una ciutat que té que avançar en termes de cohesió social, de respecte, havíem d'adoptar globalment aquest aquesta estratègia.
La proposta s'acompanya també d'un pla que recull actuacions per evitar que les dones pateixin una revictimització. També pel que fa a les sancions, el govern ha detallat que es dividiran en tres nivells. El lleu, amb multes d'entre 400 i 750 euros, les infraccions greus, que aniran des de 750 fins a 1.500 euros, i per acabar, les infraccions molt greus, que oscil·laran entre els 1.500 i els 3.000 euros.
I tres programes vinculats a la xarxa són finalistes als Premis de Ràdio Associació. Avui s'han donat a conèixer els nominats d'uns guardons que s'entregaran el pròxim 21 de maig en una gala que es retransmetrà en directe per la xarxa Més.
D'entre els finalistes hi ha programes com Aquella nit, el Tiffany's, una coproducció de la xarxa i Ràdio Capital de l'Empordà, l'especial informatiu Apagada Elèctrica, Dona Codinenca i la 6 de Ravensbrück, Damunt FM.
Judit Vallès.
Uns guardons que han batut rècord de participació amb 136 propostes, tal com ha explicat Neus Bonet, presidenta de la Ràdio Associació de Catalunya, que en aquest sentit també ha destacat la importància de les ràdios locals amb vocació de servei públic.
Hi ha molta gent que aposta per fer coses més de servei públic, de proximitat a les emissores locals, o també de creativitat, de fer coses diferents, que es puguin tenir doncs, un nínxol de mercat determinat. En innovació, en inclusió també, s'estan fent molts esforços, sobretot a la ràdio local, en el tema de la inclusió, en donar visibilitat.
Això sí, el Premi a Millor Programa de Ràdio ja es coneix per unanimitat del jurat, la Renaixença de Catalunya Ràdio i també el del millor professional, Xavier Bundó, pel Via Lliure de RAC1. Pel que fa a les categories que no entren a concurs, destaquen les mencions d'honor a Jordi Basté, Pilar Sampietro, Carlos Losada i el projecte Signar IA, així com el reconeixement a la 2CAT.
En cultura, la 50a edició del Festival Grec mira el passat amb ulls de present per imaginar el futur. Grans noms i veus emergents es donen la mà en una programació amb 100 propostes que es repartiran per una 60a d'espais de la ciutat. David Navarro.
Del 29 de juny al 31 de juliol, el Grec tornarà a omplir la ciutat de teatre, dansa, música i circ, enguany en un 50 aniversari que la directora del festival, Letícia Martín, té molt present.
El punt de partida d'aquest Grec ha estat precisament aquest. Com fer que el present es serveixi per rellegir el passat i alhora per imaginar el futur.
Grans figures com Calixto Vieito amb la seva verdadera història de Ricardo III o Angelica Lidl amb Seppuku, el funeral de Mishima o el plaer de morir, s'uneixen a noves veus com la sud-africana Ntando Che, que presenta Wastedland. La música també tindrà el seu espai en propostes com Les Flors Prohibides. Intèrprets com Clara Peya o Anna Andreu porten escena el disc del mateix nom. També la dansa amb Inventions versió 2026 de la companyia Malpelo. La celebració de l'aniversari es farà el 8 de juliol. Aquella nit, l'actor Mario Gas prolongarà la projecció de 4 curts documentats vinculats amb la commemoració i la festa acabarà amb un concert.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. El Girona vol fer un pas més cap a la permanència a la primera divisió. El conjunt gironí rep el Betis a Montilivi a 9:45 de la nit. Després d'empatar el camp del Madrid i del triomf contra el Villarreal, els de Michel Sánchez buscaran un altre resultat positiu que els apropi a l'objectiu de la salvació i als 42 punts. Pau Villafanya, Girona FM.
El conjunt gironí espera aprofitar la bona dinàmica després de la victòria contra el Villarreal i l'empat al Bernabéu i la mala dinàmica en Lliga del conjunt de Pellegrini, que arriba després de 7 partits sense conèixer la victòria, així com de l'ensopegada Europa, per intentar sumar una victòria que seria un pas de gegant cap a la permanència. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, reconeix que han d'aprofitar el bon moment de l'equip.
Un bon moment perquè l'equip en el 2026 està fent les coses bé. Són el tercer equip amb menys gols rebuts, vol dir que estem fent les coses bé, però hem de continuar perquè el començament de temporada no va ser, bueno, va ser dolent, és la realitat, i per això necessitem agafar aquest 42 punts el més aviat possible.
El conjunt gironí recupera Daily Blin i a Joel Roque i també Artero, que torna a una convocatòria després de mesos lesionat. El partit avui a partir de 9:45 de la nit.
I el Barça rep demà el Celta, serà 9:45 de la nit en una nova cita on els blaugranes volen sumar els 3 punts per fer un cap més, per fer un pas més, volíem dir, a un nou títol de Lliga. En la prèvia, el tècnic Hansi Flick, que té contracte fins al 2027, ha dit que vol renovar per entrenar l'equip amb el nou estadi construït i amb l'objectiu de guanyar la Champions.
You know, this is, for me, it's a big dream.
Per mi és un gran somni, però hi ha dues coses. Evidentment, la vida és això, guanyar la Lliga de Campions. Tenim un equip fantàstic pels pròxims anys.
Fantastic team also for the next years. We have to make the...
Hem de prendre les decisions correctes durant el mercat d'estiu. Això és important.
It's so important. And the second...
I la segona cosa és que vull ser l'entrenador en aquest estadi quan estigui acabat.
Stadium when it's finished.
I a la Lliga Femenina, el Barça serà campió de la competició regular si guanya demà a les 7 al camp de l'Espanyol en el partit avançat de la jornada del cap de setmana. El tècnic Pere Romeu ja ha manifestat que ho celebraran de manera elegant, tenint en compte que juguen a domicili contra el rival etern.
Som un equip elegant, som un equip agressiu, som un equip amb valors. Confirmo que en cas de victòria farem una celebració digna de l'equip que som un equip elegant, amb classe i sense voler fer mala sang a ningú.
I a la primera federació, l'ascens de Sant Andreu porta a cua, si bé el club andreuenc aquest matí anunciava un acord amb l'associació esportiva Bon Pastor que permetrà recol·locar part del futbol base andreuenc que no podrà fer servir el Narcís Salà si finalment l'Ajuntament instal·la gespa natural. Doncs aquesta tarda les informacions apunten a un nou gir de guió i és que la Federació Espanyola hauria decidit posar fi a la moratòria de 6 mesos que permetia als clubs acabats d'ascendir jugar durant 6 mesos sobre gespa artificial, una situació que servia per adequar a les instal·lacions a la normativa de Primera Federació i a la qual s'hi ha acollit, per exemple, aquesta temporada l'Europa. Per tant, el Sant Andreu té ara només 4 mesos per trobar una solució de cara a l'inici de la temporada, canviar la gespa del Narcís Sala o trobar un estadi alternatiu. I acabarem amb bàsquet perquè el Barça rep en aquest cas a les 7 de la tarda a l'Eurolliga el partit contra l'Estrella Roja, que és clau per acabar dins del play-in.
Gràcies, Janire. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Vols ser professional de la dansa? Vine a l'Institut del Teatre.
El Conservatori Superior de Dansa t'ofereix una formació completa i especialitzada en coreografia, interpretació i en pedagogia de la dansa.
Si t'apassiona la dansa, entra a escena a l'Institut del Teatre.
Més informació al telèfon 932 273 900.
Diputació de Barcelona.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Emergències.
Hola, el meu nom és Tere Giné i sóc la directora de la Plana Ràdio, l'emissora municipal a Santa Bàrbara. Santa Bàrbara és un municipi que està creuat pel barranc del Pelós. Això fa que quan plou, i especialment quan ho fa a la capçalera d'aquest barranc, hi baixi un volum d'aigua important. En els darrers anys això s'ha incrementat i també la quantitat d'aigua i les afectacions que produeixen als baixos de les cases, als camins del terme municipal o als mateixos carrers del poble. En l'actualitat, tant l'Ajuntament com els mitjans, en aquest cas la Plana Ràdio, informem a la ciutadania d'aquesta situació, de la previsió i de que eviten també qualsevol risc. El retorn per part dels veïns de Santa Bàrbara és fantàstic perquè per la proximitat amb la gent sempre pues ens comparteixen imatges, ens donen informació, ens avisen de situacions de perill. M'agradaria molt destacar també l'agraïda que la gent ha estat amb els cossos de seguretat, amb els bombers, amb la brigada PAL. La resposta per part dels voluntaris i dels efectius que participen en aquestes tasques és encomiable i també el retorn de la gent del nostre poble. El paper de la ràdio de proximitat jo diria que és fonamental. És veritat que nosaltres hi treballem, però per aquest motiu també veiem que totes aquestes històries que expliquem són històries que coneixem de prop, són històries de gent real, són històries que podem contrastar, sobretot en l'actualitat, que es parla tant del tema de les notícies falses i de la verificació, no? A més, també una qüestió important és que les ràdios locals, com a coneixedores de proximitat i del territori, en aquests casos tan puntuals, serveixen per a d'altres mitjans de més ampli abast que contacten amb nosaltres per a conèixer precisament aquestes informacions de proximitat i per a que els féssim de guia. Això sí, sense l'audiència i sense els nostres seguidors no podria ser possible. Per tant, moltes gràcies també a tots els que recolzeu aquestes ràdios locals.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern obre 50.000 places per aprendre català destinades a migrants regularitzats. L'executiu assegura que es tracta de la integració lingüística més gran que s'ha fet mai. Jordi Fortià.
La mesura forma part d'un paquet més ampli de mesures d'inclusió laboral, social i formativa que ha aprovat aquest dimarts el Consell Executiu. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
En les properes setmanes i el que queda d'aquest 2026, 50.000 noves places de català per tal que aquesta integració sigui laboral, sigui social, però que també el català sigui una eina d'integració com ho ha estat en el passat a Catalunya.
El govern ratifica la confiança en el cap de gabinet de Salvador Illa i exalcalde d'Esparreguera, Eduard Ribas, i demana als grups parlamentaris i als socis d'investidura que respectin la presumpció d'innocència.
Ribas està investigat en una causa sobre contractes a l'Ajuntament d'Esparreguera. Des de Junts, el seu portaveu al Parlament, Salvador Vergés, ha reclamat explicacions al president de la Generalitat, Salvador Illa.
Volem pensar és que davant d'uns fets que poden ser molt greus, el president de la Generalitat doncs, sortirà a donar les explicacions corresponents en les properes hores, no pas les que doncs, s'han donat en aquest moment, sinó les explicacions conforme que implica doncs, aquest cas i que se'n pot derivar.
El govern espanyol aprova un nou pla estatal d'habitatge per als propers 4 anys.
Compta amb un pressupost de 7.000 milions d'euros, xifra que triplica el de l'actual, i reforça el caràcter permanent de l'habitatge públic a tot l'Estat. Ho destaca la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
Vamos a basar y basamos nuestra actitud, nuestro trabajo fundamentalmente en dos actuaciones. La construcción de un parque de vivienda público, asequible y protegido para siempre, y la de frenar cualquier tipo de acción dirigida a la especulación, de manera que protegemos el carácter social de las viviendas frente a cualquier otro fin.
En cultura, la 50a edició del Festival Grec mira el passat amb ulls de present per imaginar el futur.
Grans noms i veus emergents es donen la mà en una programació amb més de 100 propostes que es repartiran per una 60a d'espais a la ciutat. Letícia Martín és la directora del festival.
El punt de partida d'aquest grec ha estat precisament aquest. Com fer que el present es serveixi per rellegir el passat i alhora per imaginar el futur.
I en esports, Janire Gallut, el Girona vol fer un pas més cap a la permanència a primera divisió.
El conjunt gironí rep el Betis a Montilivi a 9:45 de la nit. Després d'empatar el camp del Madrid i del triomf contra el Villarreal, els de Mitchell buscaran un altre resultat positiu que els apropi a l'objectiu de la salvació i dels 42 punts pendents també del Barça de bàsquet que juga al Palau contra l'Estrella Roja, el primer partit del play-in. A partir de 9:15 del vespre, el conjunt català buscarà el triomf per continuar vius en aquesta eliminatòria i poder disputar un segon partit divendres.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, amb importants pedregades aquesta tarda al Berguedà i al Ripollès, comarques veïnes, i que han obligat a activar en fase de prealerta al Pla Inuncat.
Sorpresa aquesta tarda amb les tempestes disperses del Prepirineu que han causat intenses pedregades al Ripollès, al Berguedà i altres veïnes. Alguns dels xàfecs que encara descarreguen el Pirineu i Prepirineu ho fan amb intensitat força acompanyats, com dèiem, localment de calamarsa o pedra. A més, es desplaça molt lentament. El Gisclareny, al Berguedà, fa poques estones s'acumulaven fins a 20,6 mil·límetres en 30 minuts. A la resta de Catalunya, temps serè amb temperatures a l'alça. Demà dimecres, dominat per la tranquil·litat al matí i alguns ruixats de nou, a la tarda al Pirineu, al Prepirineu i als ports.
Connectem ara també amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sembla que vol millorar el trànsit ja en aquesta xarxa viària, però encara parlem d'alguns problemes a l'extrem sud de Barcelona. Recordem-ho, un accident a l'autovia 2 a Cornellà de Llobregat que encara talla carril en sentit Martorell. Per tant, sortint de Barcelona, hi ha aturades d'un parell de quilòmetres des del Nus del Llobregat fins a Cornellà. Això a l'autovia 2, aquest accident, sortint, com dèiem, de la capital catalana. També parlem ara d'alguns problemes a l'extrem nord de Barcelona, a la C58, a Montcada i Reixac. A un quilòmetre de l'enllaç amb les rondes hi ha un camió avariat que talla carril d'entrada a Barcelona. Això provoca aturades d'uns 3 quilòmetres, com et deia, a la C58, a Montcada i Reixac, i en sentit Barcelona. També, com et deia, en principi a la resta de vies, sobretot principals carreteres i autopistes catalanes, i millora la circulació. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern obre 50.000 places per aprendre català destinades a migrants regularitzats. L'executiu assegura que es tracta de la integració lingüística més gran que s'ha fet mai.
La mesura que durà a terme el Consorci de Normalització Lingüística, Escoles d'Adults i Ajuntaments forma part d'un paquet més ampli de mesures d'inclusió laboral, social i formativa que ha aprovat aquest dimarts el Consell Executiu perquè, en paraules de la portaveu, Sílvia Paneque, ningú quedi fora del procés de regularització extraordinària engegat pel govern espanyol. I és que, tot i que ara no és necessari el català per accedir a la regularització, sí que en la renovació de tots aquests permisos de residència es valorarà l'aprenentatge del català en el cas de Catalunya. Aquests 50.000 nous cursos seran de nivell A1 i A2, els més bàsics i demandats.
El govern disposa ara mateix de 100.000 places d'aquests nivells i l'objectiu és ampliar-les fins al 2027 en un 50%. La iniciativa, juntament amb les altres mesures aprovades avui, vol situar Catalunya com a referent del procés de regularització. Mont Carvajal.
El govern ha posat en marxa una pàgina web que centralitza tota la informació vinculada al procés de regularització i ha format més de 1.200 persones perquè atenguin les 150.000 que calculen que voldran fer els papers. Se'ls ajudarà a buscar feina i formació i se'ls garantirà l'accés universal al coneixement i ús del català, incrementant l'oferta d'un 50% respecte del curs anterior. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
En les properes setmanes i el que queda d'aquest 2026, 50.000 noves places de català per tal que aquesta integració sigui laboral, sigui social, però que també el català sigui una eina d'integració com ho ha estat en el passat a Catalunya.
El govern detectarà vacants laborals per als regularitzats en els àmbits de la construcció, el comerç i els serveis.
I el govern espanyol valora positivament l'arrencada del procés de regularització, tot i les cues. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha agraït la feina dels ajuntaments per donar resposta a la sol·licitud dels informes de vulnerabilitat i ha criticat la campanya del Partit Popular per boicotejar els tràmits des d'alguns consistoris. Esther Minguell.
La portaveu del govern espanyol ha defensat el disseny del procés de regularització i ha destacat que ahir es van presentar 5.500 sol·licituds de manera presencial, un 70% a les oficines de correus i 13.000 de telemàtiques. Des de l'inici del procés ja s'han rebut 60.000 peticions. Després d'agrair el paper dels ajuntaments i entitats socials que faciliten els informes de vulnerabilitat, Saiz ha criticat el boicot d'alguns ajuntaments del PP per alentir els tràmits.
El Partit Popular està solo i desdibujado en ese boicot que no se lo hace al gobierno, se lo hace a miles de ciudadanos que tienen derechos y que están ilusionados con este proyecto. Y afortunadamente son muchos más los ayuntamientos, los servidores públicos que tienen ese compromiso y que a pesar de esos dictados de Génova, racistas y xenófobos están cumpliendo con su servicio público.
El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que no hi haurà cap persona amb antecedents penals que pugui optar a la regularització en referència a la polèmica generada per l'enviament d'informació sobre aquest procés als immigrants que estan en presó preventiva.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ratificat la confiança en el seu cap de gabinet i exalcalde d'Esparreguera, Eduard Ribes, i demana als grups parlamentaris i als socis d'investidura que respectin la presumpció d'innocència.
El cap de gabinet del president figura com a investigat. El passat gener, els Mossos es van personar al consistori per requerir documentació sobre contractes dels serveis de neteja viària i manteniment de l'espai públic. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat la presumpció d'innocència i que es posi en valor que Ribas s'ha mostrat disposat a col·laborar amb la justícia.
El president ha ratificat la seva confiança respecte al seu cap de gabinet, per tant, res més a dir. Esperem que els grups parlamentaris, igual que en d'altres investigacions d'aquest tipus, doncs atenguin a la presumpció d'innocència, un, i segon, que valorin aquest ànim que ha expressat, i jo ho expreso com a portaveu, aquest ànim de màxima col·laboració per esclarir aquests fets, precisament en benefici del propi Eduard Ribas.
Ribas va deixar l'alcaldia d'Esparreguera per ser nomenat cap de gabinet de Salvador Illa l'agost de 2024.
Els socis d'investidura han reclamat la màxima transparència i contundència. Escoltem Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
Nosaltres, en aquests moments, no demanarem res en relació al senyor Ribas, sinó, en tot cas, el respecte a la presumpció d'innocència i que quan hi hagi resolucions judicials en el sentit que sigui, nosaltres ens pronunciarem.
Si hipotèticament es confirmés que hi ha una implicació directa, no, d'aquesta persona, doncs evidentment hauria de dimitir. Ara mateix nosaltres desconeixem si això és així o no, perquè estem sobre secret de sumari, però per tant, nosaltres, com sempre, que s'investigui, màxima contundència, màxima transparència, que s'arribi fins al final, que caigui qui hagi de caure.
De la seva banda, des de Junts, el seu portaveu al Parlament, Salvador Vergés, ha reclamat explicacions al president de la Generalitat. Salvador.
El que volem pensar és que davant d'uns fets que poden ser molt greus, el president de la Generalitat doncs, sortirà a donar les explicacions corresponents en les properes hores, no pas les que doncs, s'han donat en aquest moment, sinó les explicacions conforme que implica doncs, aquest cas i que se'n pot derivar.
I Jordi Pujol ha estat citat presencialment a Madrid dilluns per un reconeixement mèdic abans de declarar a l'Audiència Nacional.
El tribunal ha acordat que un forense revisi l'expresident a 9:45 del matí. Mitja hora després està citat a declarar com a acusat si el tribunal no l'exclou de la causa. La intenció de la defensa, de fet, és que Pujol s'aculli al seu dret de no declarar. A més, els advocats no preveuen tornar a demanar al tribunal que exoneri l'expresident atenent els informes mèdics que abans d'arrencar el judici ja van dir que Pujol no estava en condicions de ser jutjat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Consell de Ministres ha aprovat el nou Pla Estatal d'Habitatge per als propers 4 anys, fins al 2030.
Un programa que compta amb un pressupost de 7.000 milions d'euros, una xifra que implica el que triplica el de l'actual i que reforça el caràcter permanent de l'habitatge públic a tot l'Estat. El pla, que no necessitarà el vistiplau del Congrés, entrarà en vigor automàticament i amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener.
Jordi Casino.
El Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030 garantirà, entre d'altres coses, que els immobles que es comprin o aixequin amb fons públics mantindran la qualificació d'habitatge protegit amb caràcter permanent, no es podrà modificar, i inclou també mecanismes per assegurar que les adjudicacions es facin seguint sempre els criteris establerts. A més, el programa preveu més ajudes per fomentar la compra, el lloguer, l'emancipació juvenil i la rehabilitació. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
Vamos a basar y basamos nuestra actitud y nuestro trabajo fundamentalmente en dos actuaciones. La construcción de un parque de vivienda público asequible y protegido para siempre y la de frenar cualquier tipo de acción dirigida a la especulación de manera que protegemos el carácter social de las viviendas frente a cualquier otro fin.
Pel que fa al finançament, el nou pla estableix que les comunitats autònomes hauran de fer un major esforç inversor i assumiran un 40% de la despesa total prevista davant del 25% del programa actual. L'Estat assumirà el 60% restant.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El 90% dels docents consultats per USTEC, la CGT i la Intersindical avalen continuar amb la vaga.
En concret, legitimen la convocatòria de noves jornades de vaga aquest tercer trimestre. El 58% dels docents encastats prefereix com a primera opció fórmules que intensifiquin el conflicte i vagin més enllà de la fórmula plantejada a les vagues de març. Demà dimecres els sindicats es reuniran per analitzar en detall els resultats i decidir les futures accions. Més de 31.000 docents han participat a la consulta sobre la continuïtat de la lluita.
Mentrestant, l'Associació de Cases de Colònies i Albergs segueix amb preocupació l'evolució d'aquest conflicte davant la negativa dels docents a fer sortides com a mesura de pressió. Si no resol, quantifiquen en més del 50% la caiguda de reserves per part de centres educatius de cara al curs que ve. Olot FM, Gerard Puigdemont.
Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs a Catalunya lamenten que se'ls utilitzi com a moneda de canvi en un atzucac al qual no poden interferir. Asseguren estar al costat de les demandes i drets dels docents i demanen al govern que arribin a un acord, donat cara com ara preveuen un curs 2026-2027 amb molta menys feina. També reivindiquen que les colònies escolars passin a estar incloses de manera formal al sistema educatiu. En parla Werner Esteller, vicepresident de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs a Catalunya.
Nosaltres el que reclamem és, a curt termini de departament. S'allà ho parla, tenia un conflicte laboral que cal resoldre amb celeritat abans de que no sigui massa tard, com a mínim pel nostre sector. I dos, que hi hagi un reconeixement explícit de les colònies escolars dintre del sistema educatiu per no posar en risc en futur un model de país.
Asseguren que les colònies escolars representen el 80% de la facturació per a les cases de colònies i que si el conflicte entre docents i departament perdura i els mestres opten per no fer colònies, calculen tenir pèrdues de fins a 141 milions d'euros, similars als nivells registrats durant la pandèmia. Tot això podria suposar menys contractació de personal, tancament de cases de colònies i un perjudici per als proveïdors, sovint empresaris locals.
En clau policial, els Mossos d'Esquadra han desplegat aquesta matinada un dispositiu a Lleida i Serós, al Segrià, per detenir els membres d'un entramat criminal implicat en el tràfic de marihuana i armes. Hi participen 200 efectius. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
En total s'han fet 7 entrades i escorcolls als dos municipis i s'han intervingut armes, diners i gran quantitat de munició metàl·lica i semimetàl·lica. A més de les 11 detencions, també s'han intervingut més d'un miler de plantes de marihuana. Un dels principals focus d'actuació ha estat el barri de la Mariola de Lleida, on s'han fet 3 detencions i s'ha trobat una plantació de marihuana en un soterrani, a banda de la intervenció d'armes. A la zona de l'Horta també s'han detingut 4 persones, segons ha informat la Paeria. El dispositiu ha inclòs entrades a immobles i naus industrials de les dues localitats i s'ha dut a terme amb agents de la DIC, l'Abril Molarro, la policia científica, la unitat canina, mitjans aeris, de la sala central i de la unitat de seguretat ciutadana. En alguns dels punts intervinguts també s'han desplegat tècnics de la companyia de la llum perquè els implicats en la trama tenien el subministrament punxat. El cas està sota secret de les actuacions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, Nestlé anuncia fins a 301 acomiadaments a tot l'estat que inclouen la seu d'Esplugues i les fàbriques de Girona i Reus.
La multinacional justifica l'ERO per l'augment de despeses operatives i el canvi d'hàbits dels consumidors que comporten avançar cap a l'automatització i la digitalització. Nestlé Espanya ha reunit tots els seus comitès d'empresa aquest migdia per comunicar-los la decisió. Es preveu que la xifra exacta de treballadors de cada centre que es veuran afectats per l'ERO es faci pública a principis de maig. El comitè d'empresa de la fàbrica de Girona veu els acomiadaments injustificats i inacceptables perquè Nestlé genera beneficis multimilionaris. El sindicat UGT, majoritari al comitè d'empresa de la fàbrica de cafè de Girona, recorda que l'any passat Nestlé va facturar més de 89.000 milions de francs suïssos, que el seu benefici net va assolir els 9.000 milions en aquesta divisa i que enguany la multinacional preveu incrementar vendes i créixer d'entre el 3% i el 4%.
El Servei d'Emergències Mèdiques desplegarà demà el nou model de transport sanitari a la Regió Sanitària de Girona. Preveu un augment de 81 ambulàncies i millores en la cobertura del territori. Girona FM, Pau Villafañe.
L'increment més important es produirà en l'àmbit del transport sanitari no urgent, que passarà de les 80 a les 152 ambulàncies, més 6 de nova creació que donaran suport al transport sanitari urgent i no urgent. Pel que fa al transport sanitari urgent, el nou concurs també incrementa en més de 60.000 les hores contractades a comarques de Girona i una de les novetats de les ambulàncies d'aquesta tipologia és que podran realitzar ecografies i analítica de sang in situ amb un resultat immediat. Jaume Heredia és el gerent de la Regió Sanitària de Girona.
Hem passat d'un model que veníem dels anys 80-90 on prevalia l'escup en ran, que era recollir el pacient i traslladar-lo ràpidament. En el concurs del 2016 varen professionalitzar aquesta atenció i ara fem un pas qualitatiu que posa el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya a un alt nivell comparable als millors serveis d'emergències d'Espanya i evidentment d'Europa.
Heredia també ha volgut tranquil·litzar la població de Breda, que deixarà de tenir una ambulància fixa per situar-la a Hostalric, fet el qual el gerent ha volgut treure importància perquè la cobertura es podrà donar igualment i amb la mateixa qualitat.
I encara en l'àmbit sanitari, Sant Joan de Déu de Sant Boi ha incorporat 3 cotxes elèctrics de joguina per fer més amable el camí a quiròfon pels infants. Ràdio Sant Vicenç dels Horts, Sara Cabrera.
És una acció adreçada a nens i nenes de 2 a 6 anys i que ha impulsat el projecte Child Life, que vol millorar l'experiència infantil a l'hospital. Elena Fernández n'és la infermera referent.
Pues lo que queríamos conseguir era transformar el camino que se hace hasta quirófano, que normalmente el convencional es en una camilla, en un paseo divertido para el niño. Hemos visto que se reduce un montón de estrés y ansiedad, ya que para ellos, como se transforman un juego, pues entran más tranquilos y van más contentos. Como entran más tranquilos y relajados, eso ayuda a que colaboren más con el equipo médico también.
La mesura ha tirat endavant gràcies a la donació d'Aosom, una empresa que ja ha col·laborat anteriorment amb l'Hospital de Sant Boi.
En cultura, la 50a edició del Festival Grec mira el passat amb ulls de present per imaginar el futur. Grans noms i veus emergents es donen la mà en una programació amb 100 propostes que es repartiran per una 60a d'espais de la ciutat. David Navarro.
Del 29 de juny al 31 de juliol, el Grec tornarà a omplir la ciutat de teatre, dansa, música i circ, enguany en un 50 aniversari que la directora del festival, Letícia Martín, té molt present.
El punt de partida d'aquest Grec ha estat precisament aquest. Com fer que el present es serveixi per rellegir el passat i alhora per imaginar el futur.
Grans figures com Calixto Vieito amb la seva verdadera història de Ricardo III o Angelica Lidl amb Seppuku, el funeral de Mishima o el plaer de morir, s'uneixen a noves veus com la sud-africana Ntando Che, que presenta Wastedland. La música també tindrà el seu espai en propostes com Les flors prohibides. Intèrprets com Clara Peya o Anna Andreu porten escena el disc del mateix nom. També la dansa amb Inventions versió 2026 de la companyia Malpelo. La celebració de l'aniversari es farà el 8 de juliol. Aquella nit, l'actor Mario Gas prologarà la projecció de 4 curts documentats vinculats amb la commemoració i la festa acabarà amb un concert.
I a aquesta hora s'entreguen els Premis Sant Jordi al Palau de la Generalitat. Un dels premiats, l'abat de Montserrat, Manel Gas, ha agraït al govern els reconeixements en nom de tots els guardonats i ha destacat especialment les 3 persones que reben la Creu de Sant Jordi a títol pòstum, Enric Morís, Fermí Puig i Josep Rius. Ha afirmat que tots ells comparteixen els mateixos valors i ha demanat que l'ambient de sensibilitat social no acabi amb l'acte.
Agraïm que el govern ajudi des de Catalunya, tota sencera, del nord al sud, de l'est a l'oest, per mitjà de les creus de Sant Jordi, a promoure la cohesió entorn de valors compartits. Som molt diferents, però estic segur que tots admirem allò que l'altre ha posat en comú d'allò que ha rebut, d'allò que ha treballat. Cadascun dels premiats té aquesta sensibilitat social. Tant de bo, l'ambient d'aquest vespre no quedi aquí.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. El Girona vol fer un pas més cap a la permanència. Primera divisió. El conjunt gironí rep el Betis a Montilivi a 9:45 de la nit. Després d'empatar el camp del Madrid i del triomf contra el Villarreal, els de Mitchell buscaran un altre resultat positiu que els apropi a l'objectiu de la salvació i dels 42 punts. Pau Villafanya, Girona FM.
El conjunt gironí espera aprofitar la bona dinàmica després de la victòria contra el Villarreal i l'empat al Bernabéu i la mala dinàmica en Lliga del conjunt de Pellegrini, que arriba després de 7 partits sense conèixer la victòria, així com de l'ensopegar d'Europa, per intentar sumar una victòria que seria un pas de gegant cap a la permanència. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, reconeix que han d'aprofitar el bon moment de l'equip.
Un bon moment perquè l'equip en el 2026 està fent les coses bé. Són el tercer equip amb menys gols rebuts, vol dir que estem fent les coses bé, però hem de continuar perquè el començament de temporada no va ser, bueno, va ser dolent, és la realitat, i per això necessitem agafar aquest 42 punts el més aviat possible.
El conjunt gironí recupera Daily Blin i a Joel Roque i també Artero, que torna a una convocatòria després de mesos lesionat. El partit avui a partir de 9:45 de la nit.
I el Barça rep demà el Celta. Serà 2:15 de la nit en una nova cita on els blaugranes volen sumar els 3 punts per fer un pas més cap a un nou títol de Lliga. En la prèvia, el tècnic Hansi Flick, que té contracte fins al 2027, ha dit que vol renovar per entrenar l'equip amb el nou estadi i amb l'objectiu de guanyar la Champions.
This is a big dream.
Per mi és un gran somni, però hi ha dues coses. Evidentment, la vida és això, guanyar la Lliga de Campions. Tenim un equip fantàstic pels pròxims anys.
Fantastic team also for the next years. We have to make the...
Hem de prendre les decisions correctes durant el mercat d'estiu. Això és important.
It's so important. And the second...
I la segona cosa és que vull ser l'entrenador en aquest estadi quan estigui acabat.
Stadium when it's finished.
I a la Lliga Femenina, el Barça serà campió de la competició regular si guanya demà a les 7 al camp de l'Espanyol en partit avançat de la jornada del cap de setmana. El tècnic Pere Romeu ja ha manifestat que ho celebraran de manera elegant, tenint en compte que juguen a domicili contra l'etern rival.
Som un equip elegant, som un equip amb principis, som un equip amb valors. Confirmo que en cas de victòria farem una celebració digna de l'equip que som un equip elegant, amb classe i sense voler fer mal a sang a ningú.
En cas de guanyar el títol, serà la setena en Lliga Femenina consecutiva que guanya el Barça. I a la primera federació, l'ascens del Sant Andreu porta cua. El club andreuenc aquest matí anunciava un acord amb l'associació esportiva Bon Pastor que permetrà recol·locar part del futbol base andreuenc que no podrà fer servir el Narcís Sala si finalment l'Ajuntament hi instal·la la gespa natural. Doncs bé, aquesta tarda les informacions apunten a un nou gir de guió i és que la Federació Espanyola hauria decidit posar fi a la moratòria que permetia als clubs acabats d'ascendir jugar durant 6 mesos sobre gespa artificial. Per tant, el Sant Andreu té ara només 4 mesos per trobar una solució de cara a l'inici de la temporada, canviar la gespa al Narcís Sala o trobar un estadi alternatiu. I pel que fa al bàsquet, setmana decisiva pel Barça a l'Eurolliga amb el primer partit avui a Caixa o Faixa. Els blaugranes juguen al Palau contra l'Estrella Roja en el primer partit del play-in a partir de 8:45 del vespre. El conjunt català buscarà el triomf per continuar vius en aquesta eliminatòria i disputar un segon partit divendres que jugaria a la pista del Panathinaikos o a la pista del Mònaco. Si els de Xavi Pasqual superen aquestes dues eliminatòries, entrarien al play-off pel títol amb la disputa dels quarts de final. Sentim Xavi Pasqual.
És un partit molt difícil de jugar com a local o com a visitant, perquè les emocions són complicades per ells també. L'inici de partit serà important, aviam si podem estar estables i jugar una miqueta per sobre el marcador ens ajudaria, però en qualsevol cas hem d'estar preparats per qualsevol guió i per estar sòlids amb el nostre joc, evitar les pèrdues de pilota i poder controlar el rebot i la nostra transició defensiva.
Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí també el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginent. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.